Servin Ràdio. Són les 10 i 6 minuts.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Obrim aquesta segona hora parlant de futbol i és que una de les competicions futbolístiques amb més tradició i arrelament a casa nostra és la Copa Olèrdola. Aquest 2021 arriba a la seva 34a edició i ho farà amb un cartell de luxe. S'enfrontarà un combinat del Penedès Garraf amb el Cornellà de la Primera Federació. Aquest atractiu partit ja ha estat batejat com el partit de l'any al Penedès i es podrà veure al camp de Sant Pere Molanta el proper dimecres 8 de desembre. Tots els detalls els explica, conversant amb protagonistes, el nostre company de Canal 20, Raimon de Cara.
Parlem d'esports, parlem de futbol, d'una competició molt arrelada al Penedès, la 34a edició de la Copa Olèrdola de futbol, que té dates, unes dates inusuals, també en aquests temps inusuals per moltes coses, també en aquesta competició de la Copa Olèrdola, que es disputarà el proper dia 8 de desembre, dimecres, dia 8 de desembre, a partir de les 12 del migdia, i que té com a anfitrió el Sant Pere Molanta, tot i que hem de matisar què significa això d'anfitrió. Conversem amb dos membres de la seva junta directiva, el Manel Moreno. Què tal? Molt bon dia, Manel.
Hola, bon dia.
I també amb tota una institució dins del club de futbol de Sant Pere Molanta, en Pere Bertran, ara membre de la junta directiva, però fa molts anys abans també havia jugat.
Sí, sí, bon dia. Sí, sí, ja fa uns quants anys que estem vinculats al club, sí. Uns quants, molts, molts. Però bueno, anem aguantant, de moment anem aguantant.
En una junta directiva que us ha tocat enguany, doncs, en aquesta atípica situació, celebrar, acollir una Copa Olèrdola, i ja hem de dir-ho, d'entrada, doncs, un cartell molt llaminer, perquè vindrà el Cornellà, que és un equip de l'actual Primera Federació, que entenem que, vaja, estem parlant d'un dels millors equips de Catalunya, és tot un incentiu, doncs, poder acollir el Cornellà.
Sí, de fet, bueno, nosaltres tenim la gespa natural com a sempre símbol de la nostra identitat, no, des de fa molts anys, i això fa que, doncs, que en competicions com aquesta, com una Copa Olèrdola o partits que es puguin fer, doncs, d'alt nivell, doncs, és més fàcil que vinguin equips, doncs, de tipus Cornellà, com fa uns anys va venir, doncs, el Nàstic, el Sabadell, el Mataró. Hem tingut una sèrie de tornejos, doncs, d'alt nivell, no? I bueno, aquest any intentem que sigui així.
I un Cornellà que precisament ara ja porta, no sé si fa era un mes o dos mesos, que bé, està entrenant aquí cada 15 dies. Cada partit que juga fora del camp del Cornellà, doncs ve entrenar aquí per adaptar-se més bé als camps de gespa natural.
Això, evidentment, doncs, té aquesta contraprestació, no? A canvi d'aquest ús del camp, d'aquest camp de gespa natural, que ja és municipal, doncs ve el Cornellà a jugar contra, no el Sant Pere Molanta, sinó un combinat de jugadors provinents de diferents equips de tot l'àmbit territorial del Penedès Garraf.
Correcte. Sí, home, vam pensar que seria millor un combinat, donat que, bueno, clar, el Cornellà està al nivell que està, el Molanta està on està, i per tant, si volem fer i volem, doncs, d'alguna forma gaudir d'un partit que sigui competitiu i sigui equilibrat, doncs enteníem que el millor era, doncs, això, no, buscar un combinat del Penedès Garraf, que entenem que pot sortir un equip molt competitiu, i esperem que es vegi un gran partit.
Un combinat que, segons ens han apuntat, doncs, estarà format per jugadors dels equips d'Olèrdola, però també de la capital del Garraf, del Cubelles, de Sitges...
Correcte, de Sitges, Vilanova, Fundació Atlètic Vilafranca, Ribes, el Sitges, que ens havia anomenat, sí. I crec que, no sé si en deixo algun més...
Una representació, crec, dels equips més importants de la comarca, no? D'alguna manera, de comarca, doncs, Penedès-Garraf, evidentment.
Correcte.
Sí, sí. I això és gràcies també a la feina d'un conegut també de la parròquia del Molanta, del Gorka, que és una mica el que ha fet la funció, està fent la funció de seleccionar,
sí,
aquest,
sí,
combinat.
Correcte, té molt bona relació amb el Molanta, de fet va estar entrenador i vam tenir molt bones sensacions amb ell, no? I l'equip va fer una gran temporada. Té una, jo crec, una arrel molantenca ja, no? I per tant, doncs, sempre és bo que doncs, un entrenador com ell, doncs, sigui el que representi aquest combinat, no?
I què pot suposar per, en aquest cas, el Molanta acollir aquesta 34a edició de la Copa Olèrdola? Per què és positiu, doncs, per una entitat com el Molanta, doncs, acollir una competició d'aquest tipus?
Bé, de dir, doncs, que un gran, que es pot dir com és el Cornellà, el quart o cinquè equip de Catalunya, pues que vingui al Penedès, pues que, bueno, el Penedès i Garraf, doncs és un equip que, doncs, té que donar, doncs, un prestigi també de cara al camp i de cara a nosaltres també al Molanta, no?
Doncs feia il·lusió, feia il·lusió. Tenia l'altra vegada una Copa Olarda, doncs, a Sant Pere Molanta, al camp municipal ja, doncs, amb un equip d'aquest nivell. No? Jo penso que si d'en Cornellà vindrà el primer equip, per tant vol dir que serà un partit segur, doncs, que es veurà futbol. I d'aquí doncs, també convido la gent de la comarca, no? Es convida, no? La gent de la comarca que vingui a gaudir d'un partit que pensem que serà d'alt nivell. Per tant, doncs, bé, estem molt il·lusionats en que surti bé, que ens faci bon temps, que no plogui, i que faci un sol com avui, que per tant puguem gaudir de futbol. No?
Hem de dir les dates, doncs, el 8 de desembre, suposo que condicionat en bona part doncs, pels calendaris a tothom, també del Cornellà principalment, no?
Doncs sí, perquè el Cornellà, doncs, esclar, amb la categoria que es troba ara, doncs, esclar, està en plena competició, i més ara ja... començament de festes que doncs, tindran una mica de peron, no? Doncs, sembla que paren dues setmanes i doncs, bueno, a veure, sembla que estava força bé aquest any el Cornellà. Mm-hmm. S'ha adaptat bastant bé la segona.
Mm-hmm. Hem de dir doncs, que el Cornellà juga en el que seria l'antiga segona divisió B, l'actual primera federació, i això també suposa per la Copa Olèrdola recuperar doncs, equips d'aquest nivell, d'aquest cartell. Recordem doncs, que havia vingut el Sabadell i el Terrassa en alguna ocasió.
Sí.
Per tant, doncs, també després d'anys doncs, sense desmereixer ningú, doncs, sense equips d'aquest nivell, ara Olèrdola, aquesta Copa, doncs, pot recuperar un equip d'aquesta rellevància.
Home, sí, jo crec que creiem, vaja, des de la Junta, que és important doncs, que Olèrdola hi hagi doncs, una Copa Olèrdola no?, d'aquest nivell, i que esperem que sigui així no només aquest any, sinó els propers anys, doncs, que l'Ajuntament ens ajudi també d'alguna manera doncs, a incentivar doncs, aquest torneig, val? I si és així segurament que ho farem, i ho farem amb il·lusió, segur.
Perquè hi ha un apartat més enllà de l'esportiu també econòmic, de suport a la tresoreria del club, de manera rotativa s'organitza per cadascun dels clubs en actiu al municipi, i això també va bé, no? En aquest cas pel Molanta.
Sí, esperem, això esperem, no?, que hi hagi afluència públic, perquè, doncs, esclar, també hi ha el factor del pont, però, bueno, potser sempre és més favorable el 8 que el 6, no?, que el 8, doncs, molta gent, doncs, ja es troba més, ja haurà vingut de molts puestos que estaran fora, doncs, aquest pont, no?
Mm-hmm. Estem davant d'un partit, un partidàs, el partit de l'any, no?, heu comentat, doncs,
bueno, aquí posàvem, sí, aquí
a la propaganda, en els cartells.
Hi ha un partit de l'any. Home, a Olèrdola, suposo, més que a la comarca, no ho sé, perquè hi ha un Vilafranca que també té doncs, un nivell, no? Però, bueno, com a mínim sí que pensem que és un partit, doncs, que el recordarem. Vull dir, serà una Copa Olèrdola que esperem, si ja dic, si el dia acompanya i tot ajuda, doncs que hi hagi una matinal de futbol amb un dia que creiem, el dia de la Puríssima, que és un dia entre setmana, que sí que hi ha un pont i que la gent, doncs, està de vacances, però, bueno, segur que hi haurà gent que es quedarà i que si hi ha el futbol, doncs, jo crec que ha de venir a Sant Pere Molanta.
D'acord? Abans heu comentat, el Manel explicava l'origen doncs, a aquesta prestació diguem-ne de cessió del camp perquè puguin entrenar a l'equip del Cornellà en gespa natural. Van descartar altres camps? Per què van triar Sant Pere Molanta? Us ho han explicat?
Jo no ho desconec, però suposo que per la proximitat, no? Perquè, de fet, a part de l'equip, o sigui, del que és el camp del Molanta, de prop per aquí, Penedès, Garraf, doncs no hi ha res més. No hi ha res més.
De fet, ha vingut alguna vegada, inclús a fer algun entreno preparant-se doncs, per algun partit de segon, bueno, de primera federació. Doncs, per exemple, l'altre dia van venir perquè havien de jugar contra el Betis B, i justament preparaven el partit i van venir aquí perquè era un camp de gespa natural. Suposo que bé, amb la comarca evidentment no n'hi ha cap més i l'àrea metropolitana doncs, també deuen estar buscats, no?, els camps de gespa natural. Mm-hmm. I suposo que el fet de venir aquí, el que diu el Manel, no?, que estan a mitja hora de Cornellà, doncs és molt fàcil de que els hi vingui bé doncs, venir, no? I nosaltres, en principi, l'Ajuntament també, d'alguna manera, doncs, ho hem comentat i està d'acord doncs, que es pugui fer aquesta col·laboració. Al final també té un retorn, no?, que és la Copa Olèrdola, que ens venen, evidentment, sense cobrar ni cinc. Això també és important dir-ho, perquè al final aquests equips, quan van a un partit així amistós, no solen anar gratis, no? I, bueno, creiem que també és important això, que d'alguna manera tenim el retorn del fet de que hagin pogut ajudar un equip de Catalunya doncs, a poder competir doncs, on està, no?
Uh-huh. Ho hem apuntat dins d'aquesta selecció, d'aquest combinat Penedès-Garraf, doncs també hi haurà presència de jugadors del Molanta, un Molanta doncs, que està a la quarta catalana, a la part alta, no sé si... ha d'anar més l'equip, l'aspiració és recuperar una categoria, anar a tercera o ja moure's per la part alta ja és suficient, com ho veieu?
Doncs bé, de moment estem entre, es pot dir, portem per a 3 o 4 setmanes que estem entre els 5 primers, sí. Hem arribat a estar tercers, però bueno, ens estem adaptant, vull dir, adaptant aquesta quarta catalana, portem sembla que són
3
o 4 anys. I bueno, la nostra intenció és acabar entre els 3 o 4 primers.
L'objectiu, crec, bueno, si parlem amb els jugadors, és pujar, evidentment. O sigui, sí. Això està clar que bé, la sensació que rebem, no?, de jugadors i algun sopar que hem fet així, i hem comentat el tema, és pujar, i l'entrenador també té ganes, i l'intenció és pujar. Això no vol dir que si no es puja sigui un trauma, és dir, no, sabem que tenim, doncs, el club que tenim, tenim els socis que tenim, tenim la gent que tenim, i per tant estem on estem perquè ens toca estar aquí. Ara, hi ha un gran equip, crec que hi ha un bon entrenador aquest any, hi ha un gran equip, gent amb il·lusió, gent jove, gent de quilòmetres d'hora, que dic jo, que és gent de la comarca, i gent de Sant Pere també, i el municipi, per tant, dius, home, jo crec que el Manel hem fet un equip aquest any competitiu, sí, i que podem estar allí. Ara, evidentment, mira, aquest dia vam perdre, doncs, a casa, llestimosament, amb el Martinenca, però bueno, no passa res, ho hem de continuar, i jo crec, vaja, creiem que podem arribar a estar allà dels tres primers i lluitar fins l'últim dia per pujar.
Perquè hem de dir que per instal·lacions és evident, però per història també el Molanta hauria d'aspirar, sí, a estar en una, sí, altra categoria, més amunt que la quarta catalana.
Això és el que creiem que fa anys, bueno, Manel també, però doncs els que fa molts anys que diem, ostres, jo crec que a tercera catalana és el lloc on hauríem d'estar.
Com a mínim.
Sí, sí, com a mínim, però també hem de deixar clar que avui en dia costa molt, eh? El futbol, sí, amateur, els clubs comarcals estan tots molt, 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 molt pillats, en el sentit de que la junta són quatre, intentem fer el que podem per mantenir el futbol cada setmana, Manel,
sí,
i no és fàcil, no és fàcil, eh? I el Pere, que sap que no, perfectament, que és complicat, i sort de l'Ajuntament, evidentment, sort de l'Ajuntament, que ens ajuda, perquè si no, evidentment, ja hauríem de tancar portes, i crec que no som nosaltres sols. Suposo que la majoria d'equips de la comarca d'aquest nivell, doncs, es basen en subvencions i en aportacions de quatre socis i poca cosa més, és que no hi ha més.
Doncs aviam si es recupera en part aquest ambient de futbol, de les grans matinals de futbol d'altres anys a Sant Pere Molanta, en part també gràcies a la contribució d'aquest partidàs que es podrà viure a partir de les 12 del migdia del proper dimecres 8 de desembre. Hi ha alguna entrada o serà la voluntat? De quina manera es podrà entrar?
Som molt modestos.
No hi ha un preu.
Farem una bona rifa. Intentarem, doncs, que la gent col·labori, ja que no cobrarem entrada, doncs que vingui aquí, que pugui col·laborar amb una rifa que serà consistent, vale? I serà això la voluntat, evidentment, no anem a fer diners, el que interessa és que la gent vingui, que vegi futbol i que es vegi el camp ple. Una mica l'objectiu, no, Manel, és aquest, no?
Sí, perquè generalment, pues, un partit d'aquests crec que té un atractiu, no? Perquè els partits de la Lliga, ja se sap com són tots aquests de tercera i quarta, el públic, doncs, costa molt que vingui al camp, i més quan no estem a aquestes dates, no? De sempre, a l'hivern és molt difícil, molt complicat.
Sí, hi ha una bona entrada. Moltes gràcies per atendre's, Manel Moreno i Pere Bertran, dos dels integrants d'aquesta junta directiva del Sant Pere Molanta. Que vagi molt bé, el proper dia 8.
Gràcies, esperem que sigui així.
Seguim parlant d'aquesta 34a edició de la Copa Olèrdola de Futbol. En aquest cas parlem en nom de qui patrocina la Copa Olèrdola, de l'Ajuntament d'Olèrdola, amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olèrdola, en Pere Sadurní. Què tal, Pere? Molt bon dia.
Bon dia, Ramon.
Suposo que és satisfet per aquest cartell, perquè al principi és dels més atractius que una competició d'aquest tipus, a aquestes alçades també de la temporada, podria tenir, no? Poder captar el Cornellà per jugar aquí al municipi.
Ah, sí, està clar que des de l'Ajuntament, com des del 90, molt contents de que tinguem l'orgull de poder, quan vam fer la invitació amb el Cornellà, que ens acceptessin la invitació. Hem fet els esforços des de l'Ajuntament i des del Molanta que pogués ser viable aquesta data del 8 de desembre que ens ve aquí al Cornellà, que estem parlant d'un dels grans equips del país, com deia ara mateix el Manel i el Pere. Clar, estan competint contra ciutats com Albacete, Castelló, el Real Madrid Castilla, estem parlant d'un club molt important. I estem parlant també justament aquest any que ha eliminat l'Atlético de Madrid, va estar amb la pròrroga, amb la Copa del Rei, amb el Barça, i aquest equip, doncs, el tindrem aquí gaudint, aquí a Olèrdola, a Sant Pere Molanta, i estem molt contents, molt orgullosos de tenir-lo aquí a casa.
Suposo que d'entrada, tenint en compte, doncs, aquest cartell del rival, doncs, suposo que no sé si el mateix club o l'Ajuntament va descartar que s'enfrontés directament amb el Molanta. Com va anar la decisió?
No, va ser una miqueta en comunió amb el Molanta, es va parlar una miqueta de buscar també un rival una miqueta doncs que pogués fer una miqueta de front, perquè clar, estem parlant de professionals molt bons al Cornellà que té, i vam intentar, doncs, buscar una miqueta combinat, però també amb representació tant dels dos clubs d'Olèrdola, el Sant Pere Molanta i el Moja, per fer una mica de front, que el partit no es desvirtués.
L'impuls fundacional de la Copa Olèrdola ja fa més de 34 anys, perquè hi ha hagut algun parèntesi per mig, doncs va ser el de promocionar el municipi i donar suport als clubs federats de futbol. Aquest doble propòsit es manté?
Es manté des de sempre. Nosaltres, clar, com ara mateix nosaltres estem aquí a l'Ajuntament, doncs el que hem de fer és seguir una mica tota la línia marcada des del principi, des de fa 34 anys. I aquests últims anys han vingut a la Copa Olèrdola, al Vilafranca, justament també un 8 de desembre també va venir, perquè ja sabem que aquests grans clubs doncs, els hi costa més a l'estiu, que ja tenen molt més tancats totes les dates. Ha vingut també el Vilanova aquests últims anys també, l'any passat al Sarrià de Barcelona, i nosaltres l'important és això, és mantenir aquests, el que deies, el que comentaves, aquests dos línies marcades de promoció de municipis, molt important la promoció del nostre municipi d'Olèrdola a tot el que és la comarca, però també a nivell nacional. Aquest partit ens donarà una projecció ja nacional, que és el que ens interessa també, perquè no podem negar-ho que doncs, des de Cornellà, que és un club molt important, doncs també doncs hi haurà també bastants visitants també del que és el Baix Llobregat, que també ens interessa perquè coneguin també el que és el nostre municipi, i encantats de rebre'ls.
El que sí que hem de subratllar que el dia 8, a les 12 del migdia, s'ha fixat aquesta hora d'inici del partit, i el Cornellà estarà aquí i al complet, perquè el primer equip del Cornellà abans entrenarà, és a dir, farà la preparació dels seus compromisos aquí a Sant Pere Molanta.
Sí, vam estar parlant amb l'entrenador i l'entrenador, bueno,
en principi... No jugarà el juvenil, no jugarà contra el juvenil,
un combinat... En principi ell tenen ja la idea, la tenen molt fixada, la idea de que sempre, doncs, com que ara mateix amb el seu camp no tenen camp de gespa natural, doncs ells tenen aquest acord que hem arribat amb el Molanta i l'Ajuntament de venir aquí i poder entrenar, i ells tenen aquesta data de poder venir, però sí que és veritat que encara ells no saben si prèviament faran un entrenament, però també seguiran doncs, amb la primera part o amb la segona part quasi tot l'equip titular. Estem parlant de que són, els vam conèixer l'altre dia personalment també, i l'entrenador és una persona molt, molt, realment molt ambiciosa i està clar que és molt competitiva i vol exactament que els seus jugadors estiguin al 100%, i per això els vol que amb la gespa natural doncs, també perfeccionin totes aquestes habilitats que tenen amb la gespa artificial. Mm. I tenen aquesta petita mancança que no tenen la gespa natural, i per això doncs, els interessa molt doncs, totes les hores que puguin fer amb aquesta gespa natural d'aquí de Sant Pere Molanta.
Aquí hem de precisar que diguem, de manera habitual, regular, on entrena el cornellès al seu camp, però per preparar algun partit específic ha de buscar un camp, un terreny de joc de gespa artificial, i ha triat Sant Pere Molanta i no altres.
Exacte. Aquí va haver-hi doncs, una mica d'uns contactes també amb el Molanta, sobretot també, i buscaven un camp, i el que han comentat el Manel i el Pere, doncs, per proximitat també, estem parlant de que Cornellà, doncs, ells venen entre setmana a Cornellà, doncs, a les hores que venen ells no hi ha cap dificultat de trànsit, i també per ells és una mica d'esbarjo. Els hem vist entrenar aquí a Sant Pere Molanta i realment l'exigència dels seus entrenadors i tot el seu cos tècnic és tremendo, és a dir, realment no venen a passar-ho bé, sinó venen molt, molt, molt a competir. Hi ha molta competitivitat entre els mateixos jugadors de la mateixa equip ja.
El Cornellà que tindrà davant aquest combinat Penedès-Garraf, integrat per tres jugadors del Vilanova, tres del Moja, dos del Cubelles, dos de la Fundació de l'Atlètic Vilafranca, dos del Ribes, dos del Sitges i tres del Volanta. Estan en minoria, però hi haurà una bona representació de l'equip del 90 i la samarreta.
Exacte. El maco d'aquesta Copa Olèrdola, una miqueta, perquè ens enfrontem al rival que és un rival molt potent, era que hi hagués un pes també, que hi hagués una imatge del Sant Pere 90 i també que hi haguessin jugadors del Sant Pere 90. Si a sobre també, afortunadament, també tenim algun jugador del Moja, doncs el municipi queda representat, que és el maco. Una vegada tenim aquest dia històric, com deia el Pere i el Manel, han vingut aquí equips com el Sabadell, han vingut equips com el Sants, han vingut equips molt històrics, és maco que també amb aquesta data doncs, també queda marcada dins la història del club i del municipi també.
Hem de dir això sí, doncs, que ha canviat molt la situació respecte a fa uns anys la Copa Olèrdola, o els seus inicis, ara són només dos equips federats a Olèrdola.
Exacte. No, sí que és veritat que en general els clubs que tenen molta història en general són els que perviuen, i els clubs que es poden iniciar costa més que es mantingui, perquè ha d'haver-hi un pes molt important de molta gent voluntària, com deia el Pere, el Manel, hi ha d'haver-hi molts voluntaris perquè si no els clubs desapareixen. Afortunadament al nostre municipi tenim aquests dos grans clubs que porten ja més de 50 anys i amb molts voluntaris, amb moltes hores perdudes, i s'ha d'agrair aquesta feina que estan fent.
Si no anem errats, fa ara tot just un any es va formalitzar l'acord de compra per part de l'Ajuntament d'Olèrdola dels terrenys de joc que ara sigui propietat municipal, aquest terreny de joc del Sant Pere Molanta. En què ho ha notat l'Ajuntament? Què és el que fa diferent respecte a la situació anterior?
No, bé, el que està clar que la situació que teníem abans era anòmala, perquè nosaltres com a Ajuntament tota la vida s'ha tingut a fer unes inversions aquí que nosaltres doncs, realment moltes vegades no podíem justificar. I ara d'aquesta manera doncs, ja és municipal i d'aquesta manera doncs, ja és molt més clar, molt més nítid i també creiem que també un ajuntament com el nostre doncs, tenia de ser el titular d'aquest bé, en aquest cas el camp de futbol de Sant Pere Blanca.
Uh-huh. Aquesta situació excepcional que s'ha viscut en part per la pandèmia ha condicionat les dates de celebració d'aquests partits en aquestes darreres edicions de la Copa Olèrdola. Tornarà a ser un torneig de pretemporada?
L'important és el que comentava abans. El Vilafranca va venir també un 8 de desembre. Algunes vegades, si volem un rival molt potent, ens hem d'adaptar una mica a les dates que ells poden tenir una miqueta més de buit, que això no vol dir que vinguin a passar l'estona, perquè ja et dic que són molt competitius, com va venir el Vilafranca aquí fa uns anys, també la Copa Olèrdola aquí a Sant Pere Olanta, realment no passaven l'estona, és a dir, estaven preparant realment un partit amb molta seriositat, i en principi és la Copa Olèrdola, ja sabem que és una Copa d'estiu que ja té molt de prestigi pels rivals que s'han tingut, que han vingut aquí a Olèrdola, però si algunes vegades hem de poder contactar amb entitats esportives d'aquesta importància, doncs la podríem traslladar com aquesta vegada que en aquest any hem fet.
I aquest model de combinar l'organització entre els dos equips, ara actualment en actiu, federats al municipi, també es continuarà vigent.
Exacte.
Un any toca el Moja i l'altre
exacte, sí, el maco és intentar doncs, que puguem tant els dos pobles, el Sant Pere Olanta com Moja, puguin gaudir d'aquesta copa i de rivals tan potents com el d'aquest any.
Uh-huh. Vostè hi serà el dia 8.
Exacte.
No s'ho perdrà.
No ens ho perdrem i esperem, com deia el Pere i el Manel, fem una crida també a tot el que és la comarca i més de la comarca doncs, a gaudir d'aquesta matinal. Esperem, perquè normalment el pont de que és la Puríssima doncs, fa un bon temps, esperem tenir una bona matinal que puguem disfrutar del futbol, que segur que disfrutarem perquè dins el camp de futbol hi haurà futbolistes molt bons perquè primer els que coneixem i després els de Cornellà doncs, que també són d'una gran qualitat futbolística.
Ho anirem seguint. Pere Sadurní, moltes gràcies per atendre, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olèrdola, que vagi molt bé. Fins demà, Pere.
Moltes gràcies, que bon, merci.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori. Song of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. 2 minuts i arribarem a 11:15, la nova cita amb l'actualitat penedesenca, i ho farem acompanyats dels ABBA i aquest No m'apaguis, Don't Shut Me Down. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I believe it would be fair to say you look bewildered and you wonder why I'm here today, and so you should, I would.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem les notícies de l'Alt i el Baix Penedès.
Sobre el públic, el Cava Centre de Sant Sadurní amb visites gratuïtes. Els treballs de renovació museogràfica del Centre d'Interpretació del Cava, que es van iniciar fa uns mesos a l'edifici històric de la Fassina de Can Guineu, han culminat la transformació de l'equipament municipal que torna a obrir al públic amb el nom de Cava Centre dins dels actes de celebració de la Festa Major de Sant Sadurní. El Cava Centre ofereix al visitant una experiència immersiva entorn als escumosos i la Festa de la Filoxera, que comença ja a l'entrada en accedir a l'espai La màgia de les bombolles i continua amb diverses curiositats entorn al producte més representatiu de la vila. Com a promoció d'obertura, el Cava Centre es podrà visitar gratuïtament fins al 3 de desembre amb reserva prèvia a l'Oficina de Turisme de Sant Sadurní. Comença la campanya de Nadal i Reis a Cunit amb l'encesa dels llums. L'Ajuntament ha apostat per una renovació total de les llums de Nadal amb més i nous motius i figures, tot plegat per guarnir i per ambientar el municipi en aquestes dates. El proper divendres, Cunit encendrà l'enllumenat de Nadal en un acte molt especial que donarà el tret de sortida a la campanya de les festes de Nadal i de Reis d'enguany. L'acte inaugural de l'enllumenat especial de Nadal serà, com dèiem, el 3 de desembre a partir de les 6 de la tarda. El primer motiu serà encendre el gran arbre de la plaça de la vila. Tot seguit, al ritme d'una batucada, es podrà seguir un petit recorregut pels carrers del centre fins a la plaça del Casal per veure la resta d'il·luminació i també una de les principals novetats d'aquest any, la projecció del videomapping a la façana de l'església de Sant Cristòfol a les 7 de la tarda. A partir d'aquell moment començarà la campanya de Nadal 2021-2022 a Cunit amb un ventall d'activitats. Destaca la recuperació del casal de Nadal i propostes d'allò més nadalenques i atractives de les quals podran participar els infants entre els 2 i els 12 anys. El risc de caiguda obliga a tallar el lledoner de davant l'església dels monjos. L'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos s'ha vist amb l'obligació de tallar el lledoner situat a la plaça de l'església dels monjos davant la situació irreversible en la qual es troba i per la seguretat de les persones després dels darrers episodis de pluja i de vent. La decisió s'ha pres després de consultar diversos experts en arbrat i jardineria que han determinat que no hi ha més alternatives viables i culminarà els nombrosos intents que s'han fet per salvar aquest arbre emblemàtic. No es té constància exacta de l'edat d'aquest arbre que ha estat present durant diverses generacions de veïns i veïnes del municipi, tot i que alguns indicis apunten que podria tractar-se d'un arbre plantat quan es va construir l'església dels monjos ara fa uns 100 anys. I acabem explicant-vos que el grup Ginestar obrirà la 8a edició del Festival Músic Veu a Vilafranca, que tindrà lloc del 19 de desembre al 20 d'agost. Aquesta setmana passada es presentava la 8a edició del Festival Músic Veu organitzat per la Fundació PINAE, un festival solidari que aplega 11 concerts amb grups musicals ben variats que es donen a terme a 9 espais del Penedès amb ànim de promoure la cultura musical en directe. El Músic Veu destinarà els beneficis al programa Junts per l'Alzheimer i altres demències que promouen des de les associacions TIAM i Llambrusca. Els seus presidents, Quim Mac i David Vizcaíno, agraeixen l'aposta que ha fet la Fundació pel seu projecte. El festival portarà grups del Penedès com Ginestar, Ortemis Orquestra, All Green, Elena Gadel i Marta Robles o els esperats The London Community Gospel Choir. Les entrades ja estan disponibles al web musicveu.cat i a taquilla al Fòrum Verge Balaguer en el seu horari de dijous a diumenge.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
És dilluns i una de les seccions que no fallen, això sí, setmana no, és la de jardineria i horta, que ens acosta el jardiner Tom Vilarrubias. Bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Avui ens proposes que ens arremenguem i plantem un arbre.
Sí, perquè després de molts anys d'haver estat fent aquest programa, m'he donat compte que no hem començat des del principi, que és plantar un arbre.
Home, hi ha aquella dita que diu que abans de morir-te has d'haver escrit un llibre, plantat un arbre, no? És una fita que tots tenim.
Sí, sí, però bueno, clar, a mi em falta allò del llibre, que és escriure un llibre.
Escriure un llibre, plantar un arbre, són tres o quatre coses, no?
Tres o quatre coses, sí. Jo és que això ho vaig estar mirant i una mica vaig fer el canvi de dir, bueno, com que n'he plantat molts, doncs el llibre ja no cal, no?
Em convalida.
Em convalida. Sí, no, sí, jo sóc feliç, clar. Sí, a més, amb els anys, quan passes, veus com van desenvolupant, van creixent, ja tens exemplars i penses, goita, doncs això ho he plantat jo, saps? També veus el que has fet malament, el que has fet bé, i està bé, no? És tot un procés, perquè no és que poses una cosa i no passa res, sinó que a partir de que tu plantes l'arbre, el fet no és el fet de plantar, vull dir, sí que és el fet de plantar l'arbre, però el que vas a buscar és el creixement d'aquell arbre. El fet de plantar és una tarda, que mira, pots després fas un vermut amb uns barbareixos, unes olives amb anxova, pim-pam,
m'agrada el pla.
Un bittercast,
sí,
saps?
Bé.
I allò, he plantat un arbre, però allà comença realment l'espectacle.
Una història.
Exacte.
I clar, a mi saps què em passa? Que n'he plantat, però ha estat participant en plantades, i després no fas el seguiment. No recordes exactament quins vas plantar tu, perquè en plantes uns quants, oi? Quan participes en una plantada popular, d'aquestes
un...
de bosc verd,
sí, però...
i després, clar, no saps quins eren els teus i no pots fer el seguiment. Sí que saps que has posat el teu granet de sorra a la muntanya de Sant Pau, on sigui, però no tens aquesta satisfacció personal que tens tu, o si plantes un arbre al jardí de casa,
clar, però,
que el
però,
pots veure, seguir de prop a prop.
Però si fas una plantada és que vas a fer un conjunt, vas a fer un bosc, vas a fer comunitat, vas a fer bé comú.
Sí, està molt bé, igualment.
Jo més m'estimo que no sàpiga la gent quin és l'arbre que va plantar, perquè igual un dia li agafa el ramalasso i diu, goita, com que el vaig plantar jo és meu, doncs goita, ara agafo el tallo i me'n faig un tió.
Home, no, que tu quan participes en una activitat d'aquestes ja saps el que vas a fer.
Sí, bueno, però la gent és com és, eh?
El que passa que segurament molts d'aquests no prosperen.
Home, bueno...
Hi deu haver una mortalitat...
Sí, el que passa perquè això... Quan nosaltres repoblàvem pedreres, això ho teníem molt clar, no? És a dir, plantàvem amb alveol forestal, sapiguem que d'aquells alveols viurien un 20%.
Val? Un 20 és la mitjana.
Bé, un 20 per dir alguna cosa, perquè si venia un manat de conills, allà no quedava ni el 20 ni quedava res, els arrencaven tots i se'ls emportaven.
A més o una llevantada.
Com carregues. No, la llevantada te l'aguanta.
Sí?
Sí, a més, a vegades a l'arbre, aquests que van amb el veol, el que fan és quedar una mica secs el primer any, però després tiren. Clar, nosaltres això ho plantàvem amb una màquina, que és una burxa que injecta aigua al terra amb àcids húmics i àcids fúbics, i aleshores tu fiques allà, ja queda regat, queda perfecte, però com que queda humit, doncs allà hi anaven els conills, hi anaven els senglars, hi va tothom...
Clar,
i
és atractiu,
i
és... no?
Sí, sí, però clar, tu quan plantaves això... Ho plantes perquè vas a fer un bosc, no vas a fer un individu. Els boscos són conjunts, aleshores hi ha també no només plantes arbres, sinó que hi barreges més coses, hi fiques alvèols de romaní, alvèol de farigola, alvèol de pistàcia... Val? Però el tema que ens ocupa és que anem a plantar, tenim un jardí i
sí,
volem plantar un arbre.
Abans de plantar, suposo que hem d'estudiar una miqueta el terreny... El clima, que s'hi adirà millor en aquell
primer
espai...
Primer, prendre la mida.
Mides.
De dir, bé, normalment una unifamiliar fa uns 7 metres d'ample. Doncs no comprar un arbre que faci una copa de més de 7 metres d'ample. I plantar-la al mig. Clar, el podem plantar en un costat, però sempre aleshores... És a dir, primer, buscar les mides... Després el que hem de mirar és que sigui un arbre que ens accepti el fet de podar-lo en el cas de no respectar les mides o de dir, bueno, no ve d'un metro, val? Perquè aleshores segurament l'haurem de tallar.
Vols dir que hi ha espècies que és més fàcil domar, entre cometes, podant
clar,
que altres?
Sí, hi ha espècies que l'accepten més o menys. Els que podes normalment acaben malament, eh? Vull dir, aquí,
ah,
no,
sí?
Aquí no hi ha tutia, eh?
Vull o sigui, millor no haver d'intervenir.
Millor que no. Clar, però si, per exemple, aleshores volem un fruiter, els fruiters sí que aleshores hem d'intervenir, però aleshores els fruiters són arbres que duren 20 anys, al cap de 20 anys ja deixa de funcionar com Déu mana.
Els fruiters fan gràcia. Va a modes, no? Ara es posen de moda els llimoners, ara els mandariners, però sempre són tendència, no?
Sí, el que passa que
clar, em parlaves de lo del clima, no? Aleshores, amb lo del clima, amb el canvi climàtic, el que trobem, ara que parlaves de tarongers i llimoners, doncs abans només podíem plantar llimoners i que quedessin resguardats del fred, ara podem plantar tarongers i podem fer taronges a casa que són espectaculars, no té res a veure amb el que ens venen a les botigues. Clar, el taronger és un arbre que no dona excessius problemes, val? Amb 4 mínims manteniments ja ens funciona. Diferent un presseguer, diferent una pomera, diferent aquests que aquests sí que hem d'estar tirant productes cada 2x3, val? Aleshores, però bé, si volem plantar un fruiter també el plantem. Ara, no és un arbre que diguis de per anys. El taronger sí, el taronger el podem tenir els anys que vulguem, perquè el taronger no és un arbre que es podi molt, no és un arbre que creixi molt. Val? Per exemple, un cirerer, doncs jo vaig a un lloc, al Pirineu, que hi ha un cirerer que té uns 80 anys, val? I que fa uns 16 metres d'altura, no? Vull dir, no trobarem mai... No, clar, però ja no culls les cireres ni boig.
Clar, però són totes pels ocells, cirerer, no?
Sí, però és un cirerer que ja és antic i, a més, no es va podar mai. Aleshores, és un arbre exemplar, és espectacular. Aquesta és la mida d'un cirerer. Clar, si tu fas un cirerer així no pots collir les cireres. Vol dir que l'hauràs d'estar podant, hauràs d'estar a sobre, i això el perjudicarà. Aleshores, els fruiters són arbres que els plantarem per producció de fruita, els podem deixar naturals, eh? Ojo! Però aleshores, de fruites probablement ens n'haurem d'oblidar. Val?
I hi ha una variable que no has comentat, potser hi anaves ara, a estudiar una mica... El clima, el microclima d'aquell espai, no? Vull dir, si bufa el vent, potser hi ha arbre que no li convé el vent. Si és molt humit, si té poc sol, més sol...
Bé,
aquestes qüestions.
Sí, però aleshores és també fer servir el sentit comú. És a dir, si estem plantant un arbre a costat d'una casa que està enfocada, que el dia que bufa de dalt o que ens ve una llevantada ens tindrem problemes i ha de... ens ha de tirar l'arbre, doncs plantarem un arbre petit, un arbre que no ens dongui massa problemes, no? És fer servir el sentit comú, simplement, eh? Després, el que hem de mirar, val, és... val, ara ja hem triat l'arbre, no? Resulta que tenim un terreny que ens farà vent, aleshores a la casa doncs, són 3 pisos o 2 pisos, perquè és una unifamiliar, i aleshores l'unifamiliar aquesta, volem plantar un arbre, jo per un lloc així, amb una morera que plantéssim al mig, val? Al mig, amb això ja triomfes, ja a l'estiu tens una sombra i podràs, amb 3-4 anys, podràs penjar un columpi, un palanena, i escolta'm, fantàstic. Aleshores, arribem a la morera.
I alimentar els cucs de la nena.
Ah, també, cucs de seda, no, clar.
És un clàssic, no? Si tens fulles de morera, això ja no es fa, això.
No. Oh. No, i alguna vegada que n'hi vis, quan obren la tapa i sento aquella olor... Ostres...
Però n'has tingut a casa, no?
Sí.
I segur que tu també en vas tenir.
Sí, no, no, tots en teníem.
És un clàssic, era un clàssic, ara ja no sé.
El carrer Mali era tot de nens allà arrencant moreres. Sí.
Vinga, tenim la morera.
Tenim la morera. Aleshores, a l'hora de comprar l'arbre, si el comprem a l'hivern en fred, el podem comprar arrel nua. Val? A l'arbre de fulla caduca podem comprar arrel nua.
Vols dir sense plançó?
Sense pa de terra.
Pa de terra.
És a dir, que l'arrel ve allà...
Pelada.
Val? Funcionen, eh? No té per què haver-hi problemes. El que passa que hem de respectar sempre el coll de la planta. El lloc on hi ha la diferència entre l'arrel i el que és tronc, és a dir, s'acaba l'escorça i comença un teixit diferent, que és el de l'arrel, allà és on haurà d'anar el nivell de terra. Si plantem més fondo, se'ns podrirà. O ens donarà problemes.
Això serveix per qualsevol arbre?
Per tots. Per tots. Hi ha la mania de plantar els arbres fondos. I acaben tenint problemes de fitòftora, de podridura de coll, i aleshores se'ns acaba morint. Val? Què passa? Que, clar, normalment la gent diu plantem-lo fondo, que així si ben aguantarà. No. Plantem a nivell de terra... I aleshores col·loquem un tutor que serà el que ens aguantarà l'arbre durant els primers anys per quan vingui el vent.
Anys, aquest tutor?
Un parell o tres fins que estigui relat. Val? Aleshores...
I la mida, perdona, quan vas a comprar a triar el teu arbre, del mateix arbre, d'aquesta morera, pots triar diferents mides i, clar, cada una té un preu, no? A mesura que és més gran l'arbre, va pujant de preu.
Sí.
Què és interessant aquí? Què ha de primar?
El pressupost.
Sempre.
A veure, prima el pressupost. Evidentment, quan algú et demana un arbre, tu passes els preus. I llavors et diuen, no, no, jo és que el vull... A veure, els preus dels arbres van per uns números. Aquests números, per exemple, és un 12-14. Un 12-14 és que fa entre 12 i 14 centímetres de circumferència. Un 14-16 és que fa 16 centímetres. I així anem fent 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-22, 22-24, i va pujant, va pujant, va pujant. Però arriba un moment en què, per exemple, a Guardiola de Font-rubí em van demanar uns plataners que fessin boi 30 i pico, vull dir, era un bitxarraco, era un plataner
un arbre
immens.
Fet, eh?
Sí, doncs aquests arbres, a partir que es van plantar, sí que han anat fent, sí que estan macos, però jo crec que si haguessis plantat un 12-14, ara per ara, el 12-14 hagués adelantat el 30 i aquest. Mm-hmm. Val? És a dir, com més gran, més bé queda acabat de plantar.
Clar, perquè ja tens la feina feta.
Però va més lent el tema d'adaptació, el tema d'arrelament i el tema... Tot es complica. Com més gros, més es va complicant. Perquè també hem de pensar que els arbres, quan arrelen, treuen unes arrels microscòpiques, que aleshores, per exemple, si ve una mica de vent i aquest vent ens mou a l'arbre, ens trenca aquestes arrels i les ha de tornar a fer. Plantes un arbre petit, amb un any... Jo normalment planto 14-16, 16-18. Més que aquí no m'agrada plantar. Massa gros. Massa gros i costa més d'adaptar. Porta més temps amb una torreta. Aleshores, què passa quan els compres arrel nua, val? Han de fer l'arrel, però quan comencen a ser grossos, normalment els venen amb torreta, que els han ficat amb un test. Aleshores, quan els fiquen en un test, aquest arbre ja porta uns anys i llavors l'arrel va allà dintre es va cargolant. Val? Aleshores, agafem, plantem l'arbre aquest, el fiquem allà plantat, anem regant, van passant els anys i aquelles arrels cargolades es van eixamplant, es van engreixint, es van engruixint, cada cop més gruixudes, fins que arriba un moment que s'estrangula ell mateix.
Ah, no s'estén en horitzontal.
S'estén en horitzontal, però a partir... És a dir, va cargolat, tu quan ho fiques queda cargolada i llavors creix horitzontal.
No, no es desfà, per tant.
Exacte, i a més el que passa és que totes aquestes arrels que estan cargolades no treballen com haurien de treballar. És a dir, quan fa vent, un arbre potencia aquella arrel perquè el vent ve d'allà o ve d'on sigui. Quan... És a dir, les arrels van creixent i es van reforçant depenent de com venen... quan venen maldades, d'on venen, si ve del nord, si ve del sud, val?
S'adapten.
Exacte, de si hi ha el sol per aquí, el sol per allà, si té més humitat aquí, més humitat allà. Quan l'arrel va cargolada, això també passa. Però clar, allà on està cargolada, allà no hi ha un... No treballa com ha de treballar. Val? Fa com si fos una molla.
Per tant, ets partidari d'arrel nua.
Jo sí. Sí, el que passa que quan, o que quan el compres, si ve amb una torreta, amb un test, el que agafo és tallar aquestes arrels noves. Tot el que ve cargolat a sota ho has de treure. Perquè és com un garbuig que aquelles arrels ara fan 2 mil·límetres i d'aquí 4-5 anys faran com la muñeca. Aleshores és tot
una maranya
allà i s'estrangulen ells mateixos. Per ficar un exemple, quan tu vens de la General, surts de l'autopista que vens de Barcelona i puges en direcció a l'Esclat, val? I llavors hi ha que agafes la curva per anar cap a l'Hospital de Vilafranca,
sí,
o cap als Mossos, o cap a la carretera d'Igualada, i amb aquella curva hi ha uns pins.
Sí, és veritat, molt, molt a tocar de la tanca.
Estan tots torçats.
Pel vent.
Clar. Però clar, tu mires el tronc i dius, home, això té un tronc, no tenia per què haver-se torçat.
Sí.
Aquells pins cauran. Firma-ho aquí.
Fa molts anys que els veig.
El dia que és avui...
I allà estan.
Jo ho acabo de dir. Aquells pins cauran. Aquells pins cauran.
Problema d'arrels?
Efectivament. Per lo que t'he dit. I quan caiguin, veurem que hi ha l'arrel, en vez de ser una arrel pivotant, és una arrel que fa una curva i després fa l'arrel pivotant. I allà on hi ha la curva, com que allò no fa força...
Estrangula.
És per on cauran. Uh-huh. És per on cauran. És qüestió de temps.
I escolta, aquest arbre que estem plantant, el sot, un cop tenim el sot,
sí,
quina mida ha de tenir en funció de l'arbre, de,
la mida,
del diàmetre
normalment,
que comprem?
Els arbres venen amb testos de 30, de 40, val? Doncs jo faria un forat de 70, 80. Val? Aleshores, quan he fet el forat, miro de que tingui drenatge, de que tingui un bon drenatge.
I això com ho fem?
Tirant aigua.
I mirant.
I mirant.
Aviam què passa.
Exacte. Aleshores, que l'aigua no se'n va, agafem, comprem un tubo d'aquests de plàstic coarrugat, d'aquests que en diuen de drenatge, que ja té unes ratlletes, i llavors allò fem un tubo que baixi fins a baix i pugi fins a dalt, perquè allò ens donarà oxigen al terra i llavors serà més difícil de que se'ns podreixin les arrels. L'arrel es podreix perquè té aigua i no té oxigen. Si té molta aigua i té oxigen, també es podreix, eh? Cuidado. Sí, s'ofega, val? Però d'aquesta manera evitem una mica el problema. I després hem comprovat que si, per exemple, a la base del tronc poses trossos de totxo, grava, el que sigui, i fas un drenatge, allà arrela bestial. Arrela molt més bé que no pas a la terra. És més... quan nosaltres hem hagut d'arrencar un arbre, allà on hi ha oxigen, veus que tota l'arrel allà hi fa pelussa i llavors va creixent, val? I llavors creix molt més bé tot. Funciona. Drenatge, drenatge i drenatge. No es mira mai. Quan fas un jardí no mires mai el drenatge.
I després venen els problemes.
Sí, sí. Fijo.
Val, ja tenim l'arbre amb el seu sot, un bon drenatge, cobrim de terra...
Vale, omplir de terra. Omplir de terra ha de ser amb terra que estigui descomposta. Val? Perquè si posem fems o posem fems que no estiguin desfets, que no estiguin ben fermentats, ens poden seguir fermentant o podrint sota la terra i podrir l'arrel. Val? És diferent això que quan nosaltres... fiquem el mulch a sobre, la matèria orgànica. És a dir, comprem una mica de terra vegetal que estigui ben feta, la barregem amb arena i la barregem amb la terra que hi ha allà. Val? Podríem fer una part, un terç de terra d'arena, comprar arena de riu rentada o sauló, un terç de la terra
original
i un terç de matèria orgànica, d'una uh-huh. terra que estigui ensecada i que estigui... ja bastant feta.
Ben rica.
Ben ric, bueno, rica.
En que nutrients, estigui... vull dir.
Exacte. Aleshores, allò ho barregem tot i ho tapem. Uh-huh. Tapem a l'arbre i quan el tenim tapat, fiquem a sobre una capeta del mulch, del triturat i d'això que no està ni descompost, ni podrit, ni res, però com que queda dalt, no ens donarà problemes a les arrels.
Quines atencions necessita aquest arbre d'inici? Quan a rec, quan a observació?
El rec. A veure, hem plantat a l'arbre, aleshores col·loquem els tutors, a l'arbre ben lligat, i aleshores li fem una bona cassola. Una cassola és un lloc que és com... Bueno, que li fas com una forma de cassola al voltant per poder regar i que quedi l'aigua ben acumulada. Aleshores ens queda l'aigua acumulada, reguem, i se'n va avall i col·loquem el mulch.
Som generosos, regant, a l'inici.
La primera vegada sí, perquè és important que faci un bon assentament la terra. Una cosa és que nosaltres plantem i apretem, però quan després d'apretar hem de regar perquè la terra baixi i se senti tot ben assentat. Quan ha estat això fet, que tenim ja el mulch o el triturat de poda posat a sobre a dintre la cassola aquesta, aleshores el que fem és apartar el triturat, tocar la terra, està mullada, no reguem. Cap de 15 dies, tornem a mirar, està mullada, no reguem. A mesura que ve la primavera, veurem que en vez de 15 dies o un mes, trigarà una setmana a secar-se. A l'estiu, igual hem de regar dos o tres cops a la setmana. si fiquem un mulch, no ho crec. Un cop a la setmana n'hi ha d'haver prou, eh? I aleshores, a partir d'aquí, l'arbre va fent. Aleshores, el primer any fa la primera brotada. Quan ha fet la primera brotada, a l'hivern següent fem una poda de formació. És a dir, decidim quines són les branques més potents, més guapes, i que ens cobriran la zona on nosaltres volem que l'arbre ens tapi. I aleshores podem allà i dir, bueno, ja està encebada la bomba, allò ja funcionarà.
I si fem tot això, Ton, quin tant percent té de prosperar? Quines garanties tenim? Tornem al 20% aquell o no? Aquí,
no.
Aquí puja, eh?
No. Si fas tot ben fet, tens una garantia del 98% de que et visqui. Jo puc plantar a l'any 300 arbres i se me'n moren dos. O tres.
Tu ets professional.
Bueno, però jo
però ens has donat els teus consells.
Sí, però a vegades, per exemple, estàs plantant i com que has de plantar molts arbres, vas amb la màquina. I com que en tens molts per plantar, vas ràpid, no? Aleshores, resulta que hi ha un moment en què et despistes i aquell arbre es planta més fondo del compte. Pam, és aquell que pilla.
Caput.
Sí, aleshores has d'estar molt al cas de no enterrar més del compte, d'allà on hi ha el coll de l'arrel, deixar-ho allà, aquell és el límit, i aleshores, bé, no, que no li falti aigua.
Gràcies per aquesta guia, per tenir èxit tot plantant un arbre.
Home, és més maco.
I tant que sí. Que vagi bé la setmana. Fins aviat.
Val.
Adéu.
Adéu, adéu.
Menys de mig minut per la pausa i de seguida arriben les notícies de les 11 i encara compartirem aquesta darrera hora d'11 a 12 amb tots vosaltres, en la qual tindrem un feinejant en filosofia amb Pere Martí. Avui abordarem les claus per saber si ens estan o no manipulant i a partir de dos quarts tocats de 12, el Com sé tu, amb la Montserrat Ferraro, avui parlant de sexe, de pornografia, de tendresa i de joves.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.